Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí us proposem obres de compositors clàssics. Tornem avui a fer un repàs per la vida d'un compositor. El passat gener vàrem parlar de Johannes Brahms, un dels grans romàntics alemanys. I avui continuarem el període romàntic, però canviarem de país. Anirem una mica més al nord, a Noruega. Així, a la propera hora farem un repàs per les obres més conegudes d'Edvard Grieg, un compositor apreciat pels amants de la música en tot el món, un creador universal que expressa a través de les notes i de forma magistral els sentiments humans més profuns. Farem també una passada pel nostre pentagrama per revisar l'agenda musical amb els concerts dins de la comarca i de Catalunya que considerem més interessants pels nostres oients. Us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón, el control tècnic Joan Amat i de qui us parla Xavier Martín. I ara entrem en matèria. Edvard Grieg va néixer el juny de 1843 a Bergen, en una família de l'alta burguesia d'origen escocès, que havien arribat a Bergen, a Noruega, durant la segona meitat del segle XVIII. El seu cognom original era Grieg, no Grieg. La mare d'Edvard era una bona pianista aficionada i va ser ella la primera professora de música del petit Grieg. Uns anys després, un amic de la família, el popular violinista noruec Ole Bull, va sentir les composicions i, emocionat pel talent del jove, va aconsellar als Grieg enviar el seu fill a estudiar a Alemanya. Així va ser que en Grieg, a l'octubre de 1858, amb només 15 anys, va escriure'ns el prestigiós Conservatori de Leipzig, creat per Felix Mendelssohn el 1843, i tenint entre els seus primers professors en Robert Schumann. Durant els 3 anys que va estudiar a Leipzig, Grieg va patir una pleuritis i, encara que es va tractar, mai va arribar a recuperar-se totalment. Encara que va acabar els seus estudis musicals i va composar la seva primera partitura per òpera quan encara era un alumne del cèlebre conservatori. Sentim dos de les 8 peces líriques, opus 12, que d'Edvard Grieg a les mans del pianista Zoltán Coxis. Thank you. El mateix Grieg va dir que el regne de les harmonies representa el meu món somiat des de sempre, i la relació entre els meus sentiments harmònics i les melodies populars noruegues ha estat sempre un misteri, fins i tot per a mi. Es pot considerar Grieg com un dels harmonistes més temeraris de la seva època pel seu poc comú, diguem-ne, estil compositiu. Tenia una gran aversió a les exageracions i als efectes superflus. Moltes de les seves obres són plenes d'una gran riquesa de matisos. Mostra l'art subtil d'harmonies de l'impressionisme. Sens dubte, en algunes de les seves obres es presenta com a precursor important tant per Claude Debussy com per Maurice Ravel. El propi Ravel va declarar que no havia creat cap obra que no estigués influenciada pel mestre noruec. Encara que va ser un orquestrador molt hàbil, amb freqüència es limitava als instruments de corda. Com en dos exemples són dos melodies elegíaques i la suite de Holberg. La suite de Holberg, de la que ens sentirem el preludi, va ser composada per Grieg per celebrar el bicentenari del naixement del dramaturg noruec Ludvig Holberg. Grieg composà l'obra inicialment per a piano sol i li posà el títol dels temps de Holberg, i a l'estil dels temps de Holberg és una creació lleugerament arcaica. En Grieg afegia que estava composada a l'estil dels clavecinistes francesos. Sentim doncs el preludi de la Holberg Suite, opus 40. Tardor del 1868, i amb només 25 anys, Grieg va composar la seva primera gran obra, el concert en la menor per a piano i orquestra, que es convertiria en el símbol noruec per excel·lència. Aquest concert forma part del repertori pianístic internacional i podem sentir aquesta obra a qualsevol sala del món. les sales de música, volem dir, clar. Encara que per ser executat, per executar aquest concert, no és necessari un gran virtuosisme, el joc que el compositor fa amb les melodies i l'harmonia fan d'aquest un dels concerts per a piano i orquestra més bonics que mai s'hagi creat. Edvard Grieg va fusionar elements de la música popular del seu país amb les seves pròpies vivències de la natura i caràcter noruecs. L'estil musical de Grieg ha arribat a ser identificat amb la música noruega per definició. Sentim els dos primers moviments, dels tres moviments, l'Allegro molto moderato i després l'Adagio del concert per piano i orquestra, la menor, opus 16.
Thank you.
L'escriptor noruec Henrik Ibsen acabava d'escriure quelcom totalment diferent al que feia habitualment. Un drama en 5 actes que prenia com a base el folklore i la mitologia nacional per explicar la vida i aventures d'un ambiciós noi. En un principi, aquesta obra estava concebuda per ser llegida i no representada, però donades les grans dificultats escèniques que plantejava, va decidir afegir música incidental, música descriptiva, introduint una partitura que permetria cobrir els canvis de decorat entre escenes, i va ser quan va decidir recórrer Grieg, produint-se el memorable encontre entre la millor ploma i el millor músic de Noruega de tots els temps. Fruit d'aquesta trobada va sortir el que avui coneixem com a Peer Gynt. Peer Gynt és un noi d'un poble que assumia en ser ric i poderós, però que té també una ànima d'artista. Els seus veïns no estan massa contents del noi, no deixen de queixar-se del seu comportament a la seva mare, Ace. D'aquesta obra en podem trobar el resultat 2 suites. Avui us proposem des de Magnificat escoltar-ne les 4 peces de la primera suite de Peer Gynt, de l'opus 46. Començarem amb la primera peça, La matinada, la peça que obre la primera de les suites, la que sentirem tot seguit, ocupava en realitat el número 13 en la partitura de l'obra de teatre i feia de preludi, a més, del 4 acte. La famosa melodia de la flauta havia aparegut abans, sense desenvolupar-se amb ressonàncies celtes. Música de matinada per excel·lència. Un solo de flauta exposa, ja veureu, el conegut tema, que de ben segur tots coneixeu, que poc després pren l'oboè, iniciant-se un deliciós diàleg amb dos instruments, fins que la corda executa el tema complet amb molta grandiositat. Aquest tema és un dels més grans de la música descriptiva, perquè qualsevol oient occidental pot relacionar-lo sense saber-ne el significat o ignorant inclús el títol. Fixeu-vos com l'utilització de la fusta dibuixa amb la imaginació bandades d'ocells remuntant suaument el vol sobre muntanyes verdes mentre sona el crescendo orquestral.
Thank you.
A l'acte tercer del drama L'amor d'AC, la tendra mare del protagonista que sempre li ha reprotxat les seves, el seu mal comportament. Grieg va escriure un número d'un dramatisme extrem, en Andante doloroso, recolzant-se en les cordes amb sordina. Encara que la peça és molt trista, trobem també una enorme serenitat, que s'explica pel contingut de l'escena que la va inspirar. A l'escena, Pidgin sosté amb la seva mare moribunda un extravagant diàleg, en el que, lluny de mostrar tristor, la convenç de la bona rebuda que tindrà al cel, mentre que la dona es mostra preocupada per les bogeries que faci el seu fill quan ella no hi sigui. Conscient que en aquest context la música passaria desapercebuda, Grieg va fer que sonés prèviament com a preludi a l'acte tercer. A l'amor d'AC queda perfilada perfectament la típica elegia escandinava per a orquestra de cordes que tants compositors nòrdics, com per exemple Sibelius, cultivaran posteriorment. La desolació que evoca aquesta peça ha fet que es faci servir a moltes bandes sonores o documentals relacionats amb la guerra. Escoltem-la.
Thank you.
Sorprèn que, amb tot el material temàtic disponible en la partitura original, Grieg es desfés de peces tan completes com la dansa de la filla del rei de les muntanyes, la cançó de bressol de Solveig o la cançó dels peregrins, i escollís la simpàtica però banal dansa de Trina per a les suites. Després de la rebuda triomfal que un grup de noies àrabs dispensen al fingit profeta Pidgin, la jove Anitra, a la que aquest planeja raptar, balla per ell a la tenda, d'un xec en una dansa gràcil i tranquil·la, a ritme de masurca, dominada pel pizzicato dels violins i el triangle, el mateix acord suau inicial que ens aboca una ratxa de vent al desert. Posa punt i final a la dansa. Escoltem Dansa de Nitra de la suite número 1, opus 46, de l'obra Pirgin, de la suite Pirgin, del compositor noruec Edvard Grieg. I finalment sentim a la cova del rei de les muntanyes, la última de les quatre peces de la primera suite, opus 46 de Pirgin. A la cova, dèiem, del rei de les muntanyes correspon a l'octau número de la partitura original i és un dels moviments més populars de la història de la música de tots els temps. Qualsevol persona ha sentit aquesta peça alguna vegada. A la mitologia noruega els noms no són homes agradables i amables de barretina punxeguda que saluden refregant-se el nas, sinó són sers sanguinaris que devoren a qui entra en els seus dominis. Pirgin entra, decideix entrar en aquests dominis per seduir a la filla del rei de les muntanyes i aconsegueix el seu propòsit, però quan vol fugir de la gruta, de la cova, sent que milers d'ulls l'observen i comença a córrer. Els noms entonen un cor infernal, clamant: un fill de cristians s'ha atrevit a entrar a la cova del rei de les muntanyes, mateu-lo. A la suite, el cor és, òbviament, substituït per les cordes, que resta part de l'espectacularitat que tenia en la seva versió incidental. Sens dubte, de les 8 peces de la suite, és en aquest moviment en el que es percep una acció concreta. Al principi evoca l'obscuritat, la foscor de la cova, i el pas lleuger que al final de Pirgin tracta de sortir de la cova. El fagot, el violoncel i el contrabaix sonen de forma quasi imperceptible, de forma pesant, recreant les seves passes. Després s'afegeix l'oboè i els violins amb pizzicato, suggerint que camina a poc i en silenci. Fins aquí ha arribat el nostre Magnificat. Recordem als nostres oients que avui hem dedicat el nostre programa al compositor romàntic noruec, a les obres d'aquest compositor, Edvard Grieg. Desitgem que hagueu gaudit de les obres que us hem proposat i us emplacem a retrobar-nos demà a les 8 del matí, com no, a Ràdio Vilafranca, al 90.2 de l'FM. Bon dia.